Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat com Israel ha promès respondre a l'atac d'ahir de l'Iran contra el seu territori. El règim dels ayatolàs va disparar ahir al vespre 200 míssils balístics contra Israel, que els va interceptar gairebé tots, fins al punt que hi ha molt poc danys en territori israelià. L'únic mort per l'atac és un palestí a qui va caure un tros d'un dels míssils interceptats per Israel. També us hem parlat de la nova campanya del Departament d'Educació contra l'assetjament escolar, que crida l'entorn de les víctimes del bullying a detectar senyals de malestar en els alumnes que pateixen assetjament, com ara no voler anar a l'escola per no trobar-se amb els agressors. I també hem sentit Carles Puigdemont, que avui ha reunit a Waterloo el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament amb l'objectiu de fixar l'estratègia del partit aquesta legislatura i amb la incògnita encara del seu rol al futur de la formació. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la policia danesa ha detingut 3 persones per les explosions d'ahir a la nit prop de l'ambaixada israeliana a Copenhagen. No hi va haver ni ferits ni danys aparents, però el context de violència a l'Orient Mitjà ha posat en alerta les autoritats de Dinamarca per la possible relació amb els fets. A Suècia, mentrestant, investiguen un tiroteig prop de l'ambaixada d'Israel. Tampoc hi va haver víctimes. A les Illes, l'oposició retreu al govern de Marga Proens els pactes amb l'extrema dreta i l'acusa d'haver portat el territori, d'haver posat el territori en venda. En la segona jornada del debat de política general, la presidenta de les Illes, però, ha rebutjat les crítiques i ha estès la mà a Vox per mantenir l'estabilitat de la legislatura. Anem a Palma, Caterina Carmany.
Bona tarda. Complicitat una altra vegada entre Marga Proens i Vox. L'extrema dreta li exigeix que accepti les seves demandes, per exemple, contra la immigració i el català. I Proens, que s'hi posa bé. Sentim la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, i la presidenta del govern balear.
Si ustedes realmente están dispuestos a cambiar las cosas, nos encontrarán y nos entenderemos.
Jo els demano que no s'abaixin d'escanvi. Sempre me trobarà criticant aquells que volen fer un cordó amb vostès. La carta de normalitat a Vox, com a qualsevol dels que seguim aquí, la mordonen els ciutadans.
Anuncis que s'apujarà la taxa turística als mesos de l'estiu i que es deixaran de concedir llicències turístiques a habitatges plurifamiliars.
Un vessament de gasoil a Andorra ha afectat aquesta matinada el riu Valira, que és un dels afluents del Segre. Les autoritats andorranes treballen per contenir el vessament i confien que la contaminació no arribarà al Principat. Anem a la Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Bona tarda. Els bombers investiguen l'origen de la filtració d'hidrocarbur que hauria començat la nit passada al riu Madriu i després ha baixat cap al Valira. Els serveis d'emergència del Principat han instal·lat diverses barreres per frenar la contaminació i sembla que s'ha pogut aturar abans que el riu Valira entri a Catalunya. Les autoritats andorranes n'han informat la delegada del govern al Pirineu, Sílvia Romero, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
Se'ns ha dit que s'hi treballa des de la matinada, que està controlat, que hi ha unes tanques especials, doncs, que controlen el vessament, que s'està investigant d'on prové.
Sí, per nostra confiança en les autoritats andorranes per tal de que controlin aquest vessament.
Fons del govern confirmen que l'Agència Catalana de l'Aigua està informada i fa seguiment de la situació. Eloi Barrera, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
El jutge ha deixat en llibertat, però amb mesures cautelars, l'home detingut per una suposada agressió sexual a una resident del centre de gent gran Sant Roc de Canet la setmana passada. Anem als jutjats d'Arenys, Marta Vallès.
La resolució judicial és clara. L'home queda en llibertat, però s'ha de presentar periòdicament als jutjats i, a més, li prohibeix cautelarment exercir la seva professió d'auxiliar amb persones de la tercera edat o amb discapacitat a qualsevol àmbit. La causa segueix el seu curs per un delicte d'agressió sexual. Recordem que els fets van passar diumenge al matí, quan una altra treballadora de la residència hauria enxampat l'home mentre suposadament cometia una agressió sexual a una resident. La víctima és una àvia de 90 anys que, pel seu estat, no n'hauria sigut conscient.
I avui hem conegut la mort de l'actor John Amos. Va ser secundari de luxe de moltes pel·lícules i sèries de televisió nord-americanes. A la petita pantalla se'l recorda com l'almirall Fitzwallace a l'ala oeste de la Casa Blanca i el Punta Quinte adult de Raíces o també el meteoròleg de La Chica de la Tele. En cinema va participar en pel·lícules com El príncipe de Zamunda, La jungla de cristal 2, Encadenat o El senyor de les bèsties. Amos tenia 84 anys i va morir el 21 d'agost, tot i que la família ho ha fet públic les últimes hores.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La periodista Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat de Batoliu-Liceu. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què feu rient, tots dos?
No, res, que el Joan m'ha passat una informació que no puc revelar, que m'ha deixat astorada.
Què vol dir, informació que no pot revelar?
No la puc revelar. És una informació entre el Joan i jo.
És molt lleig que posis la mel als llavis dels oients i dels...
Ah, posaria en compromís a persones que no són aquí.
Començant
no...
per tu mateix.
Exacte.
Ai. En fi. Bé, escolta'm, després intentaré treure la... Tu la saps, Oriol, o no?
Jo ho he pogut intuir.
Ara mateix, l'únic que no en té ni idea aquí sóc jo, eh?
Si jo de venir els dimecres és un risc, eh?
Estan enviant currículums aquí en tots.
Sí, em van els dits.
Màxima solidaritat amb els oients que estan com jo i no saben de què parlen.
Em van els dits que em cremen.
Vaja, doncs va, anem a veure qui ens... No, qui no. Quin tema ens proposen avui des de fora.
Quin petit.
Jo avui no l'he preguntat, Òscar?
No, avui no...
No, perquè després em renyes i dius, hòstia, ja aguanto l'Eugeni...
Jo només sé el titular, però no m'ha demanat res. No, de fet, no me l'ha ni comunicat a mi. M'ha arribat per via interposada, perquè deu pensar que les filtracions són meves, i per tant... Però no vaig ser jo.
No va ser ell, eh?
És que no vaig ser jo el xivato.
No se sabrà mai.
No, ja t'ho dic jo.
No.
Eugeni Alemany, bona tarda.
Bona tarda. Estava parlant, però no tenia el micròfon connectat, que és humiliant. És molt humiliant.
Estàs parlant tu sol, ara mateix.
Sí, perquè en què no m'havies donat pas, però estàveu parlant d'això, la Mònica, de no sé què, d'un xafardeig o no sé què. Jo estava dient, no serà de mi. I veia... No m'integren. No m'integren.
Estan fent el buit.
La meva dona ja està molt bé. La meva dona ja està molt bé. I vos vaig dir que tenia al final... No vos ho vaig dir?
No. Profunditat, no. Vas fer com una mena de... Vas explicar-nos els símptomes.
No, és flipant. Ha donat positiu en tres bactèries, entre elles la meva esta, la Shigella, això que ha tingut el... com li diuen? L'Àngel Llàcer.
Ah,
carai. O sigui, fortíssim. Sí, sí.
I com ho va agafar?
Suposa que... Sí.
Clar, si ho va explicar...
Sí.
Aneu a lloc raro.
Sí, sí, sí.
A lloc raro, si
sí, no, el tema...
Verde, no,
el tema està en que ella, el menjar del bufet no li agradava i tot el que engolia era verdura i fruita que no està cuinat. Clar. Ni bollit, ni a la planxa, ni res. I em va agarrar tres. Una meva, dos bactèries. L'E. coli, la Shigella esta, li van agarrar a temps, i l'antibiòtic, però, ostres, fort, eh? Perquè després hem llegit coses i ens hem enterat de més coses i han dit, ostres, que important haver-ho pillat a temps.
Doncs sí.
Jo celebro molt que la teva senyora ja estigui bé, moltíssim. I vaig a dir-te una cosa que segur que gairebé estic segur que l'Oriol em donarà la raó.
Tinguem la festa en pau, eh? Vull dir, no fem crítica sobre...
Viatjar a països que estan fora de l'OCDE.
És que... Sou classistes.
A veure, no. És
que ara podria dir, no ho som. Som tios integradors, progres, però és que no.
No, però és de veres que són... Però és de veres que són països complicats, sí. És de veres que són països complicats, malauradament, per a aquestes pobres persones.
S'ha d'anar a països que coneguis la capital des de l'Aix.
Perquè sí. Sí, perquè el REC... Però així ha passat. Recorda que va haver una partida que va immobilitzar, crec que el Ministeri de Sanitat d'Agricultura o algo, que venien tomàques de no sé quin país també, no vull dir-lo perquè no vull equivocar-me, i que també ho reguen amb aigües fecals, pobres persones. I, clar, això si no ho rentes bé...
Eugeni, no pugis al carro del Joan i de l'Oriol, per favor.
Joan Bota diu que eren maduixes del Marroc.
Però jo dic, efectivament, això era. Però jo dic perquè pobres països com estan, vull dir que aquestes persones no estan al nivell nostre, perquè nosaltres igual tampoc contribuïm a que estiguin al nivell que haurien d'estar, no?
Deixa'm dir que hi ha una il·lustre oient que està indignada amb Mònica Hernández i amb Joan López Alegre per no dir de què estaven rient fora d'antena. I diu que expliquin el fet, encara que sigui sense dir qui.
Jo explico el fet.
És molt lleig.
M'estava parlant d'un sou que cobra una persona per fer una feina que nosaltres diríem podem fer aquí cada dimecres i que és desorbitat.
Aquí cada dimecres tertuliegeu.
Sí. Doncs per fer el mateix.
Bueno, jo m'ho passo lo gran, vindria gratis.
Sí, és veritat, vindríem gratis perquè fem teràpia.
A mi em sap greu que vosaltres no cobreu un sou desorbitat, a diferència de mi.
Ja hi som, sí, home, sí. Ja hi som. Va, que recondueixo el tema. Eugeni, de què ens vols parlar?
Avui, no, la dèria d'avui no he informat perquè sé que no és el cas, no compliu un dels requisits per a esta dèria. Jo avui vull parlar-vos d'una cosa que considero que és totalment contemporània i postmoderna i que a mi em fa... em dóna molta malícia. O sigui, em fa molta ràbia. És una cosa que és irritant. I, a més, és una cosa que la fan un determinat tipus de persones que estan, jo diria, entre els 30 anys cap amunt, amb parella o fadrins, però, atenció, la dada molt important, no tenen fills, però tenen gos. Mm. Sabeu aquest moment quan tu estàs parlant amb algú del teu fill Contant-li, per exemple, que ha estat malalt i amb febre, que ha passat la nit vomitant i vau acabar urgències, i va estar persona i es respon amb un ai. Doncs l'altre dia, Bobby va estar 2 dies de diarrea, jo crec que ha sigut pel pinso, perquè li he canviat la marca i li ha sentat malament. Perdona, ubica't, perla del Túria. Ubica't, que jo t'estic parlant d'un xiquet, del meu fill, d'una persona humana que ha acabat a l'hospital, i tu m'estàs retrucant en l'anècdota de que el teu gos no tolera bé el canvi del paquet de Royal Canin al de Purina. O sea, el bulldog francès que el va regalar el teu nòvio. Vull dir, si ja de normal ja fot ràbia que quan contes una desgràcia hi ha persones que sempre en tenen una de pitjor que tu. Pretendre, a més, donar protagonisme a l'anècdota d'una mascota em pareix el clímax del despreci a l'empatia i del saber estar. I ja no sé si parlem només de desgràcies. No sé si a mi passava una cosa, a mi passava això amb un company del treball. I jo al final m'enfadava. Perquè tu li explicaves que el teu fill, que havia dit la seva primera paraula, que és un moment superimportant, i l'altre el contestava, ai, doncs el meu Max l'altre dia va aprendre a donar la pateta. I he dit, mira, perdona, no és igual. Vull dir, tu pots percebre com aquest fill teu, però no és igual. O sigui, el meu fill ha començat a parlar, a comunicar-se, a desenvolupar la seva personalitat, i tu m'ho compares amb que el teu gos ha pres un truc perquè tu li dones un tros de pernil cada volta que ho fa bé. No és igual.
Però hi ha gent que té una relació molt especial amb la seva mascota.
Sí, però no me la pots posar d'exemple. Si jo te parlo del meu... Primer, si te parlo del meu fill d'un xiquet, tu me pots traure a col·lació el tema d'un nebot teu, del fill d'una veïna. No em pots parlar del teu gos com d'igual, com mira... He passat una experiència similar. Vull dir que consta que no tinc res en contra dels gossos. M'encanten els animals, però si jo estic parlant del meu fill, no em vengues la moto a les aventures del teu beagle. Me pareix que
veig un punt
hòstia,
enfadat,
molt,
sí,
és que m'emprenya, eh?
Tinc una mala notícia per tu.
Què ha passat?
Si fossis nord-americà, sàpigues que amb el que ens acabes d'explicar, el dia 5 votaries Donald Trump, perquè el seu vicepresident, que per cert ja va guanyar un debat electoral, va tenir una frase polèmica.
com volem dir-ho,
Joan. Jo no estic dient que mengem gossos, gats, escolta.
Va tenir una frase que va generar molta polèmica, que va dir quelcom semblant a que la societat americana estava malalta perquè les dones havien decidit tenir més gossos que criatures.
Apa.
O sigui que això ho va dir-ho Gidi abans. Per tant, analitza't, eh?
No, a veure, això passa a molta gent que no té fills pel que siga, suposa que majoritàriament per circumstàncies econòmiques, i tenen gossos, i també que té molt a veure amb aquesta cosa, societat individualista, que no escoltem, perquè normalment quan tu t'estàs compartint alguna cosa, primer el que vols és feedback, ai, que guai, hòstia, vos ha passat això, no sé què, i després ja pots aportar l'anècdota amb moralitat, és a dir, si a mi m'aporta un aprenentatge, si jo t'ho parlo d'una malaltia, tu l'escoltes, primer empatices, i després pots compartir una experiència similar, si a mi aprofitar d'alguna cosa, però és que els dels gossos, els dels gats...
És més barat tenir un gos que tenir un fill?
Home, i tant, i tant, sí. i tant.
Eugeni, jo que tinc filles i gats diversos, sí que estic d'acord amb tu, hi ha certa exageració, perquè ara, per exemple, veus per Barcelona, almenys, no sé si al País Valencià passa, aquella gent que va amb cotxets passejant els gossos, que això ho trobo exagerat. Però també admeto que amb les teves mascotes o animals de companyia genera una relació d'efecte que no et dic que mai compararia
però gent totalment cabal, diguem-ne, perd una mica les formes amb aquesta relació, eh? Allò, sí. No li donis aquest tros de préssec florit...
No, i gent que cuina pel gos.
Menja merda si ens descuidem en els passejos. Vull dir que no li caurà malament aquest tros de fruita ni que estigui una mica tocat.
S'acaba de llepar el cul, vull dir. S'acaba de llepar el
remena les escombraries dels contenidors. Vull dir, ja no li vindrà d'un trosset una mica...
Però jo no estic ni parlant d'això. Jo estic en el moment precís, puntual, que tu estàs compartint una cosa del teu fill i t'eixen en l'anècdota de el meu gos fa no sé què. Però en quin moment el gos i la persona humana estem comparant? Vull dir, no, conta una anècdota. o escoltes...
Sí, sí, estic totalment d'acord.
Tinc la sensació de que el PACMA no et convidarà a presentar cap acte.
Ah, hi som.
Però no, és que... No, Joan, això no t'ho vaig a consentir, Joan. No m'acorrales, Joan. O sigui, no em portes al teu terreny.
Això
perquè...
ho diu vostè,
No, això ho diu vostè ara. Jo no estic insinuant en cap cas, ni és un discurs ni contra els animalistes, ni contra les persones que estimen els animals. A mi m'encanten els animals. És una qüestió de savoir-faire, de protocol, de cortesia, de que quan algú et conta una cosa, tu escoltes, la recepciones i després em contes alguna similar. Però no me degrades al meu fill a un rater valencià. Vull dir, si parlem de persones, parlem de persones, perquè si no, quan tu m'estàs parlant d'alguna història del teu dogo argentino, jo el contaré com netejava la gàbia del periquito i l'altra persona ho percebrà. Vull dir, estic parlant de gos, perquè si parlem de gos és perquè parlem ara de periquitos. Això és exactament igual. S'ho queda sense paraules.
No, perquè jo no puc rebatre-ho.
No, no,
jo...
tens raó.
I aquí l'Oriol no ens pot explicar cap anècdota seva personal,
entenc. No, no, no. És que el que no puc fer és parlar sense insultar 10 col·lectius al mateix temps.
Ah,
no ho faré. No ho faré, però jo només diré que hi ha dos problemes grandiosos per la mobilitat a Barcelona. El primer són els patinets, el segon són els cotxets de gos. I hi ha gossos que mengen millor que jo. Tinc un company de feina que li fa salmó per dinar.
No. Salmó fumat?
No. Salmó a la planxa.
En sèrio?
Carai, molt bé.
Carai.
El gos?
Et salmó a la planxa el gos. Però que té...
Mira que no sou molts, no sé si al Nació. Vull dir que podem anar fent no, qui és qui.
Per sort no és...
Com ve la feina?
No, mira...
Ai.
M'està escoltant Enric, tranquil. Tinc molt apreci. Si algun dia vols portar salmó a mi al teu gos, estaré molt agraït.
I... Però els gossos mengen peix?
És que no ho sé, ell diu que li fa salmó.
Els gossos mengen de tot,
Però el salmó no és barat.
Si és un labrador com el meu, de tot i quantitat, li dic, endavant.
Hi ha una geladeria per gossos.
Sí.
Que ho sapigueu.
Però si aquestes coses són divertides, això està bé. I tot té... A mi m'encanten els animals, ja ho dic. Però és aquestes converses, aquest moment en el que dius, ubiquem-nos tots. Ubiquem-nos.
Molt bé, doncs escolta'm, ubiquem-nos i no equiparem els gossos als fills, vols dir, eh?
Per cert, et puc fer una pregunta?
Sí.
Ja s'ha acabat la dèria. Ximpum, no sé si hi ha una música final de dèria. Però sempre t'he volgut preguntar una cosa. Perquè, no,
a mi?
Quan, sí. Quan tu... De tots els temes que feu el sumari, este sumari que tu fas tan ben presentat i ben conduït al principi, perquè avui el tema, a manera d'actualitat, m'afecta com a qualsevol ciutadà, per descomptar, però...
Ara anirem a Israel, eh? Anirem a...
Sí, però la mort de l'actor este...
El Punta Quinte, sí.
Sí, correcte, l'has dit, i sempre te vull preguntar perquè tu dius, d'estos temes i molt més en parlarem. Aleshores, jo sempre... Parla de tots els temes, vull dir, no, dels del no, sumari? No, parles de tots.
Ens seleccionem tema... un parell del dia.
Val, o sigui, que tu dius un poc... Sí. O sigui, que del tema de la mort de l'actor este no en parlarem.
No tertuliejarem de la mort de l'actor.
No, clar, perquè imaginava, perquè hi havia debat ahir, perquè va faltar a l'agost i ho han comunicat a la família, sí. La família, vull dir, per si... Vull dir que tertuliegeu d'aquest tema, que
pot ser
interessant.
És un tema de quan s'ha de comunicar la mort d'algú,
sí.
Però no seria el tema que farem avui. Però vaja, escolta, me l'apunto, però en el tema... Fins i tot un dia pots triar tu els temes del...
No, per a res del món voldria jo, per favor, considere que eres un periodista, un gran professional, Òscar?
Millor persona, clar.
Sempre, i millor persona, però sempre queda la curiositat esta d'eixa venda tan magistral que fas d'estos temes, de tots estos temes i molt més, i dic, no, de tots els temes no en parles, Òscar, si en voltes que després...
No, és veritat, ho revisaré, això. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
Passen 18 minuts, gairebé 19 de les 3. I en efecte, les últimes hores som a l'espera de veure com i quan serà la represàlia d'Israel a l'atac d'ahir de l'Iran. L'exèrcit de Netanyahu ha enviat avui més tropes cap al Líban i ha continuat atacant, bombardejant Beirut, la capital del Líban. Aquest matí, per primera vegada, Hezbollah ha confirmat foc creuat dins del país, dins del Líban, amb les tropes israelianes. Anem a Jerusalem. Roser Oliver-Olivella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins a quin punt el govern d'Israel, Roser, s'esperava aquesta intervenció de l'Iran i si podem tenir algun indici de què pot passar a partir d'ara, quina pot ser la resposta d'Israel a aquest atac?
Mira, tot indica que no s'esperava aquest tipus d'atac, que sembla que va agafat per sorpresa. Sovint aquí es deia que les amenaces iranianes eren exagerades i es creia que no s'atrevirien a atacar Israel d'una manera tan dura. Recordem que a l'abril l'Iran ja va respondre un atac atribuït a Israel contra el seu consulat a Damasc, anunciant amb hores d'antelació el llançament de centenars de drons i també algun míssil balístic, tot i que els míssils van ser la meitat dels que es van llançar ahir, i ho va anunciar de manera que Israel tingués temps de preparar la resposta. Ahir no va ser així, ni molt menys. L'atac va agafar bastant per sorpresa, tot i que els Estats Units van avisar amb uns minuts d'antelació, però en cap cas ni els Estats Units esperaven que seria un atac tan gran. Penseu que per primera vegada els míssils van arribar a zones urbanes. Tot això provocarà probablement una dura resposta d'Israel. S'especula que la reacció més limitada podria ser un atac a bases o objectius militars, ja que ahir l'Iran va dir que el seu objectiu eren 3 bases militars israelianes, però també es parla d'una resposta molt més desproporcionada que passaria per atacar instal·lacions petrolieres iranianes o fins i tot plantes nuclears. I això ja serien paraules majors.
Clar, perquè la població tem per l'armament nuclear iranià o a Israel no es té por d'aquesta potència iraniana?
Durant anys el públic israelià ha sentit com els seus líders, especialment Benjamin Netanyahu, parlaven de l'amenaça nuclear iraniana. Aquí es veu com una amenaça existencial, una amenaça a l'existència d'Israel, l'amenaça número 1, més fins i tot que l'amenaça que poden suposar les faccions militants palestines com Hamas o el mateix Hezbollah. Per tant, la població dona ple suport a les operacions encobertes que Israel ha dut a terme durant anys per tal de reduir el programa nuclear iranià, i és d'esperar que continuï donant suport a qualsevol acte que tingui com a objectiu combatre aquesta amenaça i mantenir el monopoli d'Israel sobre les armes nuclears a l'Orient Mitjà.
La popularitat de Netanyahu a ningú se li escapa, que de fet té fins i tot causes pendents amb la justícia, però mentre hi hagi guerra, mentre hi hagi atacs, no ha de fer front a totes aquestes causes obertes. Com està la popularitat després d'aquest atac i la resposta, i el fet que, per exemple, la cúpula de ferro, aquest sistema de defensa israeliana, aquesta vegada ha funcionat de manera fantàstica?
A veure, no tenim enquestes encara després de l'atac d'ahir, però sí que se sap que després de les dues últimes setmanes que han estat frenètiques i que han estat plenes de victòries per part d'Israel amb l'atac contra... Primer amb l'assassinat del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, després amb l'atac dels busques i dels walkie-talkies, i després amb l'assassinat del líder de Hezbollah, Nasrallah. Tot això han estat victòries que han donat un gran respir a Benjamin Netanyahu i que han fet oblidar una mica tot el fracàs que va suposar els atacs de Hamas del 7 d'octubre, ara just fa un any, que va ser que va agafar Israel totalment desprevingut i que molta part de la població en feia responsable al mateix Netanyahu, tot i que ell en cap moment ha admès cap tipus de responsabilitat. Fa uns dies va sortir una enquesta en què en deia que la popularitat ara, després de tots aquests èxits, diguéssim, d'Israel, que la seva popularitat pujava, però encara estaria lluny de poder formar una nova coalició de govern si hi haguessin eleccions, que no s'esperen que hi siguin, perquè efectivament ell no té cap ganes de renunciar al poder. Per tant, es fa difícil de dir, és evident que tot això li ha donat més popularitat, però tot el que puja baixa, hem de veure com evolucionen els pròxims mesos.
I l'última, la societat israeliana com viu aquesta situació? Perquè, clar, jo em poso en la pell de saber que en qualsevol moment et poden caure míssils a sobre, tot i que tinguis aquesta cúpula de ferro, que aquesta vegada ha funcionat o no. La societat israeliana com viu aquesta situació i com viuen els atacs i l'escalada del seu país, atacant primer Gaza, ara també el Líban, entrant en una possible invasió del Líban? Com ho està vivint tot plegat el ciutadà de peu d'Israel?
Volia fer una precisió, perquè la cúpula de ferro és l'últim nivell del sistema defensiu israelià. És el nivell pels míssils de més curt abast. N'hi ha dos més per sobre, i per tant ahir no va actuar la cúpula de ferro, sinó que va actuar el arrow, les fletxes, que diguéssim que són els nivells, el nivell més superior per aturar míssils de més llarg abast. Pel que fa a la por, no, d'aquesta escalada de violència, és ben segur que la majoria de la població dona suport a les polítiques agressives del govern de l'extrema dreta d'Israel. Aquí el sentiment majoritari és que ara Israel ha agafat molt d'avantatge amb els atacs contra Hezbollah, que l'han deixat molt debilitada, i la gent creu que ara és el moment de fer un cop de puny sobre la taula. Ara bé, una cosa és Hezbollah i l'altra és l'Iran.
Doncs veurem què és el que passa, com és aquesta resposta promesa per Israel després d'aquest atac de l'Iran ahir amb aquests 200, al voltant de 200 míssils llançats sobre territori israelià. Roser Oliver Olivella, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Doncs la crònica, la conversa amb la nostra corresponsal, que és a Jerusalem, ahir estava a Haifa en el moment de l'atac, vull dir que es va movent pel país i que, per tant, ens serveix per posar el termòmetre d'aquesta guerra, que sense entrar en les raons o no, i òbviament hi ha experts en la matèria que saben de la geopolítica que envolta aquest conflicte, sí que des de fora i amb la sensació que no hi ha ningú a l'opinió pública o a la comunitat internacional que sigui capaç d'aturar l'escalada de violència, que ara mateix no se li veu final.
No, i a més, jo crec que aquest atac directe de l'Iran a Israel és justament un requisit que era indispensable per poder ja justificar una guerra regional. I veurem quin és el paper dels Estats Units, perquè aquí Benjamin Netanyahu també s'està jugant la seva supervivència. Ell sempre ha intentat que els Estats Units s'hi sumessin, ara té una bona ocasió, i crec que la magnitud de la tragèdia dependrà en bona part de quin paper fa Washington i de quina és la decisió d'Israel, però que estem en un moment, jo crec que pinten negre i bastos en aquella zona.
Sí, en la línia del que deia la Roser també, no és el mateix tenir un conflicte obert amb Hamas o més volà que tenir-lo obert amb un estat com és l'Iran, que està pràcticament en contra de l'existència de l'estat d'Israel i que suposaria escalar el conflicte cap a una guerra regional. I sobre la participació o no de la comunitat internacional i molt especialment dels Estats Units, també és veritat que el moment de debilitat que travessa Joe Biden, que ja no, vull dir, podríem dir que no pinta tant en la mesura que no continuarà en el càrrec, sabem que Donald Trump és un fervent seguidor de les polítiques que pugui fer Benjamin Netanyahu. Recordem que va traslladar l'ambaixada de Tel Aviv fins a Jerusalem quan ell era president, i en canvi sobre què pensa Kamala Harris o no en sabem més aviat poc. Vull dir que també serà important saber qui guanya els Estats Units per veure com escala o no el conflicte.
De fet, la sensació és que Netanyahu està aprofitant aquesta finestra d'oportunitat, entre cometes, en què no hi ha un president als Estats Units amb tot el poder, entre cometes, perquè Biden està de sortida i els altres dos estan en campanya electoral i, per tant, segons quin moviment els hi pot passar factura, i aprofitant això, que no hi ha ningú que li pugui parar els peus, per tant, fa la feina des de la seva òptica d'intentar aprofitar per aixafar, diguem-ne, els seus enemics.
Sí, no, ell sap que per tirar endavant mesures que en un altre moment serien molt controvertides, com ho citava també la Roser, l'ataca amb els busques, amb els walkie-talkies, una invasió terrestre al sud del Líban, tot això amb una altra presidència dels Estats Units més forta o amb una comunitat internacional més alineada amb altres interessos, doncs segurament les conseqüències internacionals serien molt pitjors per Israel. També és veritat que jo no veig tampoc, i sense ser un expert ni molt menys, però això és lògica pura, crec que a ningú li convé un conflicte a gran escala, ni Israel, perquè és un estat que està envoltat de gent que els vol veure aniquilats, per dir-ho finament, ni tampoc a l'Iran, perquè en el fons que algú ha intentat una guerra contra l'estat d'Israel, podríem dir que no s'han acabat de sortir.
De fet, de la crònica que ara venia de Jerusalem, hi ha dos dades que poden il·lustrar a la gent que ens escolta. Una, com viu la gent això allà. Fins fa uns anys, tot el que eren edificis públics, escoles, edificis municipals, hospitals, tenien que tenir com uns búnkers, que eren unes habitacions fortificades, com fetes de formigó, i que tenen com unes finestres que són com d'alumini o de metall, que es poden només tancar des del costat de dintre, per evitar tant atacs terroristes com per evitar bombardejos. I des de fa uns anys, els ajuntaments israelians han introduït normes perquè les noves edificacions tinguin ja també això a les cases particulars.
I per tant, què passa dies com ahir la tarda? Pues que la gent que té la fortuna de viure en una edificació nova doncs es tanca en aquesta habitació búnquer o de la por, com n'hi vulguis dir, a casa seva, i els que no s'han de moure cap a aquests refugis. De fet, si algú li ha agafat mai unes sirenes, per exemple, en un hotel, estan treballant, o de vacances a Israel, sap que els mateixos hotels també tenen aquestes habitacions on hi ha tota la gent, s'ha de dirigir cap allà, amb la qual això a la gent li genera una situació d'angoixa. Malgrat tot, ahir va generar molta més angoixa l'atemptat que va haver-hi a Jaffa, al passeig marítim, a Tel Aviv, perquè a més Tel Aviv és una zona com molt segura, no té frontera, com la té Jerusalem, on van matar a 10 persones que estaven a la parada del tram baix, perquè ens puguem entendre, que no quasi lo dels
míssils.
I el que deia de Netanyahu, ell aquesta setmana ha aconseguit una cosa important, que era que el Likud ha tingut diverses decisions per al centre i s'havia quedat com un partit molt, molt de dretes, i un dels ascendits, que era un arxienemic polític de Netanyahu, que és Guido Orsaz, ha tornat al govern i s'ha tornat a incorporar al govern. Per tant, ell està aprofitant aquesta popularitat que ens explicaven des de Jerusalem per ampliar el govern i per reforçar-se. I finalment, lo dels Estats Units, Biden, sigui el que sigui, estigui com estigui, tota la seva trajectòria política ha sigut sempre un gran aliat d'Israel, des de que va començar a ser senador per Delaware als anys 70. Ell va emetre un comunicat com a president celebrant la mort de Nasrallah quan això es va confirmar per part d'Israel. Crec que és una operació que, sense recolzament d'intel·ligència americana, a més, no es pot portar a terme de cap de les maneres. Crec que, més que aprofitar la debilitat de Biden, el tema d'Israel és una qüestió de política domèstica per als Estats Units. Hi ha 11 milions de jueus registrats.
I, a més, és un lobby molt important.
I, clar, 11 milions de vots que han sigut històricament demòcrates, per tant, potencialment votants més de Harris que no de Trump, però que s'han anat movent aquests darrers anys. Són molts milions de vots que poden decantar estats importantíssims, com pot ser Florida, i el gran dubte és si Harris, que és una dona més d'esquerres que Biden, mantindrà aquesta política, però per equilibrar-ho i per introduir incògnites sobre el futur de la política americana, no oblidem que el marit de Kamala Harris és jueu, i que, per tant, juguen molts factors de moviment polític de Harris cap a l'esquerra, però també de la seva pròpia família, i que, per tant, quina posició pot tenir Harris en el futur si guanyés la presidència, cosa que està per veure, genera molts de dubtes en relació a la política d'Israel.
En aquest comunicat que deia el Joan, Joe Biden va dir que l'assassinat de Nasrallah havia estat un acte de justícia, i que, per tant, celebrant-ho, és veritat que han estat molt crítics des dels Estats Units amb els atacs a Gaza o els atacs cap al Líban. En canvi, el que es considera actes de legítima defensa, com el d'ahir, per exemple, aquests sí que han tingut no només el suport, sinó fins i tot de manera física, perquè hi va haver tropes americanes que van ajudar ahir a interceptar aquests míssils que arribaven des de l'Iran. Hi ha una derivada que hem conegut avui d'aquesta guerra i sobre la mort de desenes de milers de persones a Gaza, especialment a mans d'Israel, perquè el centre de l'AS ha publicat ara l'informe Banca Armada, que assenyala el negoci que tenen bancs i caixes de tot el món, també espanyols, amb les empreses que subministren les armes a l'exèrcit de Netanyahu. El Centre d'Estudis per la Pau ha analitzat més de 4.000 operacions financeres entre el 2011 i el 2024 i ha identificat 15 empreses que venen armes i munició a Israel i ha trobat que aquestes empreses s'han pogut finançar gràcies a 12 entitats bancàries espanyoles. Les xifres van, per exemple, que el Banc Santander ha finançat els fabricants que venen armes a Israel amb més de 2.400 milions de dòlars, el BBVA amb 1.500 milions de dòlars i CaixaBank amb 110 milions de dòlars. Finançament que ha servit per pagar les bombes que ha llançat Israel sobre Gaza o per produir i mantenir avions F-15 o F-35 que s'han exportat a Israel per bombardejar Gaza. Edu Aragón és un dels autors d'aquest estudi i n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Estem parlant de grans companyies que, evidentment, doncs, tenen accionistes que moltes vegades poden ser bancs, però poden ser fons d'inversions, poden ser asseguradores o també, per exemple, reben crèdits corporatius que en molts casos pues, estan participats per 10 o 12 institucions financeres diferents.
Aquesta informació no és nova, de fet fa mesos que circula, però és veritat que ara s'ha unificat tot plegat en aquest informe del centre de l'AS i el centre doncs, per les armes. Però el mes de maig, Catalunya Ràdio ja va consultar alguns d'aquests bancs per aquest mateix tema. Va consultar al Banc Sabadell, a CaixaBank, al Banc Santander, assegurant que compleixen amb les convencions internacionals vigents, com ara el Tractat sobre el Comerç d'Armes de les Nacions Unides de l'any 2013. En el cas de CaixaBank i del Sabadell, a més, subratllen que no financien cap empresa que tingui vinculació amb la fabricació, distribució, emmagatzematge, transferència o comercialització d'armes controvertides, incloent-hi les armes nuclears, i CaixaBank va afegir que no té cap relació amb empreses d'armament que venguin a països en guerra o en els quals hi ha vigent un embargament d'armes. En tot cas, és evident que hi ha un negoci de la guerra, no només per aquesta guerra, ara aquesta és molt evident i a més ens impacta de ple, però hi ha molts conflictes armats al món i sabem que hi ha molts interessos econòmics també i d'indústria al darrere dels enfrontaments armats, de la fabricació d'armes i de l'abastiment dels diferents exèrcits de la seva capacitat militar.
Bueno, i que hi ha coses que a vegades es comença investigant per indústria militar i s'acaben adaptant a la vida civil, com per exemple aquestes motxilles que es fan servir per fer connexions en directe des dels mitjans de comunicació, sobretot en televisió, són un invent d'origen israelià de geoposicionament que ha funcionat tan bé que s'ha aplicat a la vida civil. Vull dir que això és veritat que té un punt d'indústria innovadora en el pitjor sentit de la paraula, a la mesura que moltes vegades es descobreixen coses que comencen sent letals i s'acaben aplicant a la vida de tots nosaltres, i és evident que hi ha unes empreses que tenen connexions claríssimes amb el finançament de les armes, i només cal revisar qualsevol pel·lícula, per exemple, hi ha una pel·lícula extraordinària sobre la vida de Dick Cheney com a, que va ser vicepresident dels Estats Units amb George Bush fill.
El més poderós de la història.
Exacte, que explica perfectament com les indústries militars i petrolieres van ser decisives, per exemple, en la invasió de l'Iraq després dels atemptats de l'11 de setembre, i com sempre sembla que hi hagi d'haver un conflicte armat obert per que els contractistes de defensa engreixin el compte corrent, per entendre'ns, i això, doncs, que és quan et fas adult ho entens, té molt a veure amb la geopolítica.
Clar, però aquestes empreses necessiten un finançament, i llavors és quan apareixen entitats bancàries en què molta gent podem tenir els nostres estalvis.
I tant, no, i moltes vegades els tens allà sense saber en què inverteixen els diners, i això, sincerament, potser s'hauria de revisar un punt de transferència en les inversions d'aquestes entitats.
Però, clar, l'informe aquest, jo crec que té un prisma o una forma de mirar-ho només per un costat. Agafem una empresa que és propietat pública i, per tant, de tots nosaltres, com és Indra. Indra és una empresa tecnològica que desenvolupa tecnologia que es pot aplicar a l'àmbit de la sanitat, a l'àmbit de l'ensenyament, però també s'aplica a l'àmbit de l'armament, i també té una divisió d'armament a la gent d'Indra, i és una empresa pública. Israel és un país tecnològicament punter. I, escolta'm, les motxilles, el Waze, les tecnologies de localització, les tecnologies que tenen a veure amb la sanitat...
El GPS que utilitzem nosaltres amb els nostres cotxes i que ja hem interioritzat a les nostres vides va tenir un inici per aquí.
I moltes empreses del nostre país compren aquesta mena de tecnologia o tenen intercanvi tecnològic. Clar, a partir d'aquí, pretendre dir que una entitat financera, qualsevol, el que fa és finançar directament armament que després li cau al cap a gent innocent, que podria ser la simplificació de tot plegat, jo crec que és un excés de simplificació a l'hora de fer un informe d'aquestes característiques.
En tot cas, Joan, parlem de bancs on, a més de dipositar els nostres estalvis, tenir les nostres hipoteques, el que sigui, són bancs que encara deuen molts milions d'un rescat bancari que es va fer fa uns anys i que no és la primera vegada que el Centre de les posa aquests noms sobre la taula. Per tant, alguna sospita hi haurà. És a dir, jo ja entenc el que vols dir de perquè financis una empresa d'aquest tipus no vol dir que llencis el míssil al cap d'algú, evidentment, però quan el riu suena, ho alleva, no?
Un exemple, perquè ens entengui tothom. Navantia és una empresa pública, també d'aquest país, per tant, també de tota la gent que estem aquí, dels que ens escolten, que és una empresa clau per la supervivència de tota la Bahia de Cádiz, que és la zona amb més atur de tota Espanya. Vale? I els senyors de Navantia, si no ho recordo malament, un dels últims càrrecs que han rebut és el de fabricar vaixells de guerra per un país tan poc democràtic com Aràbia Saudí. Val? Què passa? Que un banc, com a pregunta, com a reflexió, un banc no pot finançar a Navantia perquè pugui desenvolupar l'encàrrec que li ha fet el govern saudí? Hem de condemnar a tota la gent de la Bahia de Càdiz a que no tingui ni feina, ni futur, ni expectatives? Clar, és que és una dicotomia moral molt grossa, perquè jo no sé què acabaran fent els saudis amb aquests vaixells. Normalment els vaixells de guerra no serveixen per fer un tour turístic com el que va amb una gavina donant voltes pel port de Barcelona. Però, per l'altra banda, la responsabilitat que tenen els bancs espanyols, el govern espanyol i una empresa pública espanyola és el de generar oportunitats per la gent del seu país. O sigui, com afrontes aquesta dicotomia moral i com la resol?
Jo no vull deixar sense oportunitats ni a ningú de Cádiz ni a ningú d'enlloc, però sí que vull exigir responsabilitats a aquestes entitats bancàries si realment estan finançant empreses d'armament que estan provocant un genocidi perpetrat per l'Estat d'Israel.
Acabo fent una darrera pregunta. Jo ho plantejo com a preguntes. I molt bé, imaginem que fem això que dius tu, que des del meu punt de vista, amb tot el respecte del món, és com un acte de bonisme loable que jo no faria. Molt bé. Navantia diu, escolti, com que és un estat dictatorial, com que aquesta gent fan bestieses, perquè l'estat d'Aràbia Saudí fa bestieses, exactament igual que l'Iran, encara que siguin arxenemics, no farem això a Navantia. Saps què passarà a continuació? Que apareixerà una empresa igual que Navantia, que estarà al port de Toulon a França, o que estarà a Gènova, Itàlia, i sí que faran aquesta feina. I aquest vaixell, per tant, acabarà en mans dels saudis igualment per fer el que hagin de fer, que no serà una bona idea des del punt de vista d'humanitat, però a sobre la gent de la Baia de Cádiz i Navantia acabaran fotuts.
És que em sembla molta demagogia, això, Joan, que fas, de veritat.
No, jo ho faig com a preguntes. No, sí. Ni siquiera vull...
Tu deies, aquest informe està només fet des d'una visió, i tu només tens la teva visió, que és la d'empresari. Doncs no. Allà s'està morint gent i jo no vull que el banc o la caixa on jo tinc dipositats els meus estalvis participi d'aquest genocidi. El problema és que segurament tu no ho veus com un genocidi.
20 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb altres temes.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que el bar... Estàs a un Colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbes et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filarmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena sinfonia de Shostakovich, el cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Harding.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran 3/4. Vull anar als Estats Units per poder posar èmfasi en una història que aquí potser ha passat una mica desapercebuda, però que en segons quins àmbits, parlo per experiència pròpia, a casa meva, per exemple,
Adolescents
té un seguiment brutal. És sobre el raper Puff Daddy. Posem una mica de música per situar-vos a aquells que no sabeu qui és Puff Daddy. Va ser especialment famós per versionar I'll Be Watching You de Sting. Ell li va dir I'll Be Missing You. Aquesta és vella, eh? Aquesta no és novetat de Puff Daddy. Bé, la història d'aquest raper acaba a la presó, acusat de tràfic sexual. S'enfronta a més de 120 acusacions de violació, entre les quals les de 25 menors d'edat. Se l'investiga per liderar tota una xarxa de tràfic de persones que hauria captat utilitzant el seu estatus de celebritat als Estats Units. I quan parlem dels Estats Units, ja sabeu que acostumem a anar a Washington i saludar el Francesc Garriga. Francesc, bona tarda, bon dia per tu.
Hola, bona tarda, bon dia.
Què ha passat amb Diddy, que és com ara es diu Puff Daddy, diguem-ne, perquè va canviant de nom. Ara es diu Diddy. Què ha passat amb Puff Daddy?
Doncs que ha acabat a la presó, de moment de forma preventiva. Ara, de moment, amb 120 acusacions de violació, de segrest, d'abús sexual, de violència contra dones i nens, perquè, com deies, hi ha fins i tot menors d'edat. Tot això neix... això hauria passat durant els últims 20 anys, però el cas esclata ara fa aproximadament un any, quan la que era la seva parella el va denunciar per això, per haver-la maltractat, per haver-la violat, i van aparèixer a xarxes de comunicació, a mitjans de comunicació i a les xarxes socials, el vídeo d'un incident en un hotel on ell brutalment l'assaltava a cops als passadissos d'aquest establiment, i allà, doncs, diguem-ne que el cas va prendre molta rellevància i moltes víctimes, en veure aquell vídeo, segurament es van atrevir a fer el pas de denunciar algú tan important al món de la música com era ara conegut Diddy.
Perquè Diddy, Puff Daddy, realment era una celebrity i era algú que anava a molts dels saraus, diguem-ne, amb famosos dels Estats Units. Per tant, qualsevol famós dels Estats Units dels últims anys pot tenir fotos amb Puff Daddy perquè han coincidit en alguna festa, en alguna celebració, en alguna entrega de premis o en algun concert.
Sí, clar, aquesta era una persona que la seva vida era això, a sortir de festa, anar a aquestes celebracions on pràcticament tothom és famós, i per tant, ara hi ha molta gent preocupada de que no se'l vinculi amb Diddy, i sobretot el que hi ha ara és aquesta remor de fons, a dir, a veure quan sortirà la llista de les persones que poden estar implicades, perquè el tema és que Diddy organitzava festes, eren molt conegudes les seves festes, i ara resulta que moltes d'aquestes festes haurien acabat convertint-se en orgies, en les quals també hi hauria hagut violència, abusos, violacions. Això és el que algunes de les persones que han denunciat han presentat càrrecs, i de fet algun nom ja ha sortit. Cuba Gooding Jr., l'actor, surt com acusat en una d'aquestes denúncies, i el príncep Harry també surt mencionat, no com acusat, però que també hauria participat o com a mínim hauria assistit a una d'aquestes festes. Per tant, diguem-ne que hi havia el cas Epstein, on s'està pendent de si surt o no surt la llista dels clients i de les persones que es relacionaven amb Epstein. Ara del que es parla és de la llista dels amics de Diddy.
Clar, i aquí apareix la rumorologia, i això sempre és perillós, perquè llavors comencen a córrer noms que en teoria podrien estar a la llista de gent que estava en aquestes festes, o fins i tot algun d'ells podia haver estat abusat per part de Puff Daddy, de Diddy. Però clar, tot això, aquí sí que entrem en el terreny de la rumorologia, perquè han aparegut noms de gent molt, molt, molt coneguda.
Clar, jo no sé si ho hem de fer o no ho hem de fer, perquè això ha sortit, diguem-ne, publicat arreu, però hi ha cantants molt famosos que en el seu dia eren nens, que... Hi ha qui està convençut...
Justin Bieber,
això corre, i diguem-ne que els mitjans de comunicació en parlen de si hauria estat víctima d'aquesta xarxa d'abusos, i si tots els problemes de salut mental que ha tingut aquest noi posteriorment, doncs podrien també tenir una explicació en tot el que Diddy hauria pogut fer-li, o el que l'hauria pogut sotmetre, ja fos fent-li a ell o fent-li veure coses que potser no li corresponien. Però clar, diguem-ne que la llista és que pot ser interminable, perquè aquí al final és allò que tots es coneixen entre tots, i no necessàriament per conèixer algú, evidentment, has d'estar implicat en actes d'aquests.
Com acostuma a passar en aquestes històries, hi ha una base que és certa, és a dir, està acusat, està a la presó,
sí.
Hi ha 200 o 120 persones que han denunciat que realment han estat víctimes d'aquests abusos sexuals, després la llista és el que ja entra dins de la rumorologia, i aquí sí que no sabem si realment són aquests o són uns altres, però en tot cas això està generant molta polseguera, i a més té una derivada política, perquè bona part de la gent que està aquesta llista té simpaties per un dels partits que al novembre juguen la presidència i, per tant, hi pot haver un altre que pugui intentar treure profit de tot plegat.
Sí, però mira, diré que a nivell polític no he vist, com a mínim recentment i amb cara i ulls, cap persona del Partit Republicà que ho faci servir com a arma de campanya. És veritat que les persones que podrien estar implicades, o com a mínim als entorns de Didi, doncs la gent seria més propera a Kamala Harris i als demòcrates, perquè l'Star System nord-americà, Hollywood en general, és molt més proper als demòcrates en general que no pas als republicans, però no n'he vist de moment encara un ús, diguem-ne, clar, que no sigui les xarxes, evidentment, a Twitter, ja saps que ara això és un abocador on t'hi pots trobar absolutament de tot i allà sí que corren brames i xarxes i comentaris, però jo, diguem-ne, realment, així com amb el cas d'Epstein, sí que Donald Trump treu el tema i assegura que quan ell arribi a la Casa Blanca de nou publicarà la llista de totes les persones, en el cas Didi, de moment, com a mínim, no forma part encara de la campanya real.
Clar, però això, Mònica, està corrent molt entre els adolescents. Tinc un fill de 16 anys que... Només li interessa aquesta història. Vull dir, l'únic que fa és demanar-me... Papa, d'això per què no en parleu a l'informatiu?
Això ho has demanat avui, no?
Doncs sí.
Per Sadi, per què m'ho demanen avui?
És un encàrrec correcte, és un encàrrec del meu fill.
I el TikTok en va ple, s'estan recuperant vídeos. Quan parlaves de Justin Bieber, és perquè s'ha tornat a recuperar aquell vídeo on se'l veu amb Daddy, sembla que li miri si té micròfons al cos, no parla de si el té en tutela o no durant un cap de setmana. Clar, si Beyoncé ara s'està perdent seguidors, és que aquí tinc la sensació, Francesc, que no sé si és cert que era un secret a veus, és a dir, que tota la indústria de la música coneixia aquestes festes, evidentment tu hi pots haver anat i no participar en aquestes orgies, que és el que caldrà aclarir, però que, clar, si tota aquesta gent real d'aquestes suposades llistes hi havia anat, ho coneixia, ningú ho va denunciar?
Bé, és el que hauran de dirimir ara els jutjats. El que passa que hi ha centenars de pàgines d'acusació i hi ha detalls molt estranys, com per exemple que li van trobar 1.000 ampolles d'oli de nens a casa, que l'haurien fet servir com a lubricant, però els advocats no ho saben explicar gaire bé. Vaja, és un cas bastant espinós i que fins que no tinguem més informació, certament és molt donat a aquestes teories.
I tot el que això implica, el meu fill que mai escolta la ràdio, ara mateix ens està escoltant i m'envia una captura amb una llista de teòrics afectats. I clar, la llista és un dream team de la música americana dels últims anys.
Hi haurien anat a la festa.
Ah, dels que podrien ser, hi ha aquí tothom. És a dir, hi ha tothom, per tant, però tot això, insisteixo que és rumorologia i per tant ho deixarem a veure si tenim més dades en el moment en què això sigui cert i que sapiguem amb base i amb proves que efectivament són damnificats. Francesc, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Falten 8 minuts per arribar a les 4. Només vull fer una cosa abans d'acabar. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Òscar Fernández, bona tarda.
Com portes la veu?
Bé, no?
Ui, ara t'has ennuegat. No.
A vegades, és que acabem de dinar, perquè clar, em truques
una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. La Champions no ens traurà de gana, no?
O sigui, no té res a veure que hi hagi partit de Champions en dinar o no sopar.
No, això no, això mai. L'Eduard Solà és la veu del Girona a les transmissions de Catalunya Ràdio i avui esteu en un dia històric. Hem fet el matí de Catalunya Ràdio en públic des de Girona. Avui, primer partit a la història, no només de la Champions, sinó europea, a Montilivi. Per tant, la ciutat, home, respira futbol, respira Champions, no?
Sí, des de ja fa molts dies que anem explicant que diferents llocs de la ciutat hi ha pancartes, s'ha creat també el fet que la gent posi banderes als balcons, n'hi ha moltes, el Pont Eiffel, per exemple, hi ha una lona amb el lema Territori de Champions, a la Catedral de Girona, els vespres, fa un parell de dies que s'hi projecta l'escut del Girona, l'escut del Feyenoord i l'escut de la Champions, i per tant Girona doncs està de festa i tot esperant el que pugui passar al partit d'aquest vespre.
No hi agafa aire perquè d'aquí al partit no arribes, eh?
Vas, és que estic caminant, és no. Que estic caminant.
Estàs en forma, Solà,
no,
per
no
favor.
No puc fer dues coses alhora, no, però no. Sort que el partit d'avui ofereix assegut.
Ai, molt bé, sí, això sempre. Esteu molt interessats amb el Girona a la Champions o tant us fa?
Sí.
Vosaltres sí. El Joan no. Què vols dir? Perquè el Joan és perico.
El Joan té feina amb l'Espanyol, ja.
I té aquest punt de gelosia de veure si el Girona es convertirà en segon club de Catalunya.
Nosaltres hem jugat dues finals europees. Ja veurem
si... Champions no.
Ja veurem si un dia el Girona arriba alguna.
Ui, aquí hi ha rivalitat, Solà.
Sí, sí, no, no, últimament s'ha creat aquesta rivalitat amb l'Espanyol, que aviam, una cosa està clara, mai cap equip català excepte el Barça havia jugat Lliga de Campions, però sí que és veritat que no hi pot haver cap tipus de discussió que el Girona pugui ser el segon club de Catalunya. Ara mateix sí que podria ser el segon equip, però d'aquí arribar al segon club de Catalunya pràcticament és impossible.
Molt bé, escolta, molt bé, Sol, has quedat superbé ara davant del López Alegre. Els aficionats del Feyenoord, que és el rival d'avui a tot això, s'han comportat?
Sí, de moment sí. Mira, ja des d'ahir al vespre, com aquest matí, voltant pel carrer de la ciutat, això sí, dèiem al matí de Catalunya Ràdio que ja havien acabat diferents bidons de cervesa, però de moment incidents no. Una cosa és veure i menjar, i l'altra cosa és fer destrosses, de moment, tranquil·litat per tota la ciutat de Girona. Veurem què és el que passa al camp, perquè hem de recordar que hi ha molta gent que anirà al voltant de l'estadi sense tenir entrada, i aquests són els més perillosos.
Doncs el partit és a les 7 d'aquesta tarda, per tant, a les 6, no? Després del butlletí de les 6.
Sí, després del butlletí de les 6, sí.
Transmissió en directe amb l'Eduard Solà, amb en Xevi Soler, amb tot l'equip, no? Per en Francesc Cargol, no? I sou tots,
sí.
No? Mudats.
Sí, sí, mira, tinc en Xevi aquí, si li vols dir alguna cosa.
Que canti, si de cas.
Òscar!
Hola, Xevi.
No, deixa'm de fer el ridícul per tot Catalunya, no?
No et faré cantar, no et faré cantar. No et
gràcies,
faré cantar.
Gràcies.
Estàs nerviós, tu, o no?
Jo, és molt difícil que em posi nerviós, però és que no sé si dir nerviós. Hem viscut, o he viscut moltes coses al món de la ràdio, però debutar a la Champions, no sé, em fa estar emocionat, potser.
Molt bé, doncs escolta'm, com et sentia aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, gaudir de l'experiència, disfrutar-ho, competir-la, òbviament, perquè no jugar un partit de futbol per perdre, però sí per competir-la, però sense oblidar que la prioritat ha de ser la Lliga Espanyola, treure una bona classificació i no perdre el món de vista, no?
És que ho dius tan bé, és que fa tant que estic dient això, no és veritat, és que m'estic barallant amb gent que, tio, on hem d'anar és a la Lliga Espanyola, avui s'ha de competir, si es perd no passa res, no passa res.
Però a mi em foten il·lusió això de la Champions, cantar un patapam a la Champions que...
Home, el primer patapam a la Champions, això serà històric.
Ui, que hi ha tants equips, Osasuna, Espanyol, Levante, que han jugat a Europa i després han tingut problemes.
Clar, per això, aquesta és l'aprenentatge.
Us ho dic en primera persona, Que clar. Jo vaig anar a una eliminatòria a Wolverhampton, d'allà directe a veure un partit de l'Eldense.
Esperem que no passi això amb el Girona. Xevi, Eduard, i a tots els gironins i gironistes, diguem-ne, gaudiu del dia, de l'experiència, de l'ambient, del partit, i escolta'm, a gaudir-lo.
Ho farem.
Molt bé, adéu. Ja,
gràcies a tots dos. I això, estarem molt pendents avui amb transmissió a Catalunya Ràdio d'aquest partit, el primer partit de la història del Girona a casa a la Lliga de Campions. Van perdre a París, pels pèls, però ara tenen el segon partit primer a casa. Joan López Alegre, Oriol Marc, Mònica Hernández, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi bé.
Ho deixem aquí. Arriba una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les dues.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on. El quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Juga
amb el NIC, el joc del mirall i el puzzle progressiu. Troba'ls als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Montilivi viurà un moment històric per al Girona. I a Catalunya Ràdio no ens el volem perdre.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, Girona Feyenoord.
Per primera vegada, Girona acollirà un partit de la màxima competició europea. El repte, aconseguir la primera victòria.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, Girona Feyenoord.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració d'Eduard Solà.
La Champions del Girona es viu al Tot Gira.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.